Què tal? Molt bona tarda. Passa un minut de les 4. Sintonia de Ràdio Maricel comença i encetem una nova temporada esportiva a Ràdio Maricel. Avui que és dilluns, que és 7 d'octubre de 2019, arrenca el temps de descompte per fer crònica, com cada temporada els dilluns de 4 a 5, del que ha succeït esportivament parlant al llarg del cap de setmana. I què ha passat? Doncs força coses. Per exemple, en futbol, a la segona catalana, la Unió Esportiva Sitges s'ha col·locat segon a la classificació del grup tercer de segona. Ahir victòria in extremis, tot s'ha de dir, 2-1 davant un Cambuixeres que va estar molt, molt a propet de puntuar en la seva visita al Municipal d'Aiguadols. Un gol d'Alejandro Morillas al 93 li va acabar donant aquests 3 punts a un Sitges que es manté invicta i que, com el fèiem, després de 5 jornades es col·loca segon a la classificació. Queda un munt i ja hem vist que la segona catalana és una categoria exigent i complicada. Tirarem de tòpic, però és així. A la tercera catalana, amb el Sitges Ourense, va cedir els 2 primers punts a casa al Municipal d'Aiguadols. Dissabte empatava 1-1 davant un Piera que va empatar en el descompte, també. En aquest cas, al minut 91. Un Sitges Ourense que en aquests moments mira més cap avall que no pas cap amunt, però en qualsevol cas no ha fet més que començar la temporada i el conjunt de Dani Pujol encara ha de trobar el seu lloc en aquesta categoria. Total, que farem crònica d'aquesta cinquena jornada, tant a segona com a tercera catalana. En repassarem també la tercera catalana de bàsquet. Parlarem, per exemple, de la contundent victòria del bàsquet Sitges ahir a Pinsbens davant el Navarcles, 90-48. De moment, 2-2 per als homes de Balta Molina i líders del grup tercer de tercera catalana. Donarem un cop d'ull també a la primera catalana d'hoquei patins. Parlarem de la victòria 3-6 del Club Patí Subur Sitges a la pista del Reus Ploms. És la primera victòria fora de casa, la segona de la temporada. De moment, els homes de Carles Busquets també estan intentant trobar el seu lloc en aquesta categoria i més d'un ja signaria de ben segur el que va fer la temporada passada. Hem de fer repàs també dels resultats en matèria de futbol base. D'aquí sumens saludarem una temporada més a l'Isidre Gómez, que ens acostarà tot el gruix de resultats dels equips de la Blanca Subur. Encara no ha començat tota la temporada, tots els equips, hi ha algun partits amistosos també aquest cap de setmana. En repàs també el futbol femení, els resultats del rugbi. De moment, bon inici del Rugby Club Sitges a la fase prèvia de la Divisió d'Honor Catalana. Amb 2 partits, 2 victòries. L'última, imposant-se 31-14 al Garrotxa Banyoles aquest passat dissabte a Santa Bàrbara. 4 i gairebé 4. Comencem.
Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
Per l'esforç, per l'emoció de la família, pels valors, pels reptes, per la unió de l'equip i dels que recolzen l'equip, pels nervis i per l'alegria compartida. Diguin el que diguin, estic orgullosa de jugar a futbol. Federació Catalana de Futbol. Orgullosos de recolzar el futbol i el futbol sala femení.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Ara mateix, 4 i 5 minuts de la tarda, encetem aquesta primera edició d'aquesta nova temporada esportiva a Ràdio Maricel, el temps de descompte fent crònica esportiva. Els acompanyarem tots els dilluns entre les 4 i les 5 de la tarda. Ja els avancem també que els divendres tocarà fer prèvia, també com cada any, entre les 4 i les 5 a la sintonia de Ràdio Maricel. Hem de començar a repassar ja els primers resultats en matèria de futbol base que ens deixa aquesta última jornada del cap de setmana. No han començat encara tots els equips, els més grans sí, per exemple, La primera divisió juvenil va arrencar aquest passat cap de setmana i hem de dir que tant la Blanca Subur, el juvenil A de la Blanca Subur, com el de la Unió Esportiva Sitges van començar amb sengles victòries. Va guanyar la Blanca 1-2 al camp del Cubelles i va ser més contundent en el seu resultat el juvenil A del Sitges, que es va imposar dissabte amb aquell Guadols per 6-1 davant l'Igualada. Fem crònica d'entrada dels partits i dels resultats dels equips de la Blanca Subur i com una temporada més ens acompanyarà l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I benvingut de nou.
Ben trobats,
que deia aquell. Bé, com dèiem, no ha començat encara tot el gruix de la temporada i en alguns equips que han aprofitat, tinc entès, aquest cap de setmana per jugar fins i tot algun que altre amistós.
Sí, encara han començat 7 equips del 16 i els altres, doncs, alguns han fet amistosos, alguns no han competit, bueno, ha fet una mica de tot. Que m'ha de posar a punt l'artilleria.
Perfecte, doncs comencem, si et sembla, Isidre, parlant de la categoria juvenil, d'aquest juvenil de primera divisió, de la victòria que va aconseguir la Blanca 1-2 al camp del Cubelles. Cubelles sempre és plaça complicada, la Blanca que es va posar 0-2 gràcies als gols d'Edwin Schultz i Arnau Llopis. Al final, al tram final del partit, el Cubelles va poder marcar amb el seu únic gol, però bé, aquests 3 punts que suposo que li aniran la mar de bé a l'equip del Xavi Pasqual per començar.
Tu has dit tot. Ja, perfecte. Sí, aviam, sempre començar guanyant fa que la cosa comenci bé i esperem ara continuar amb aquesta dura categoria, perquè la primera és molt dura, i més que en aquest any tindrem 4 derbis comarcals amb els Sitges, Ribes, Vilanova i Cubella, o sigui que serà una dura competició. Esperem que està allà dalt i si tenim oportunitat, pues, intentar estar dalt de tot.
Intentar donar el salt de nou a la preferent, això dit ara mateix, bé, queda molt, perquè no ha fet més que començar la temporada, però bé, no oblidem que el juvenil de la Blanca ha estat unes quantes temporades, o millor dit, ha estat aquestes últimes temporades competint a la preferent, també una categoria molt dura, molt exigent, però com deia l'Isidre, no descuidem la primera divisió i més aquesta temporada perquè, bé...
No, hi ha equips aquests correosos i ja dic, 4 derbis, o sigui que són 8 partits,
sí.
Ojo, cuidado,
I pel que tenim entès, el Sitges també ha fet una aposta important i té ganes també d'estar a la part alta de la classificació i, si pot ser, pujar a preferent. Però com dèiem, això no ha fet més que començar. Perfecte pel juvenil de la Blanca, que ha començat amb aquesta victòria 1-2 al camp del Cubelles. Pel que fa a la resta, Isidre, què ha passat?
Mira, també el cadet ha començat fort, va guanyar pinsvent 5-0 al Viladecans. L'infantil A també comença fort, va guanyar 2-7 al camp del Sant Sadurní. Aquí, amb categories més baixetes, ens va punxar l'Alevia 9-2 al camp del Sant Filiuenc. L'Alevi B va perdre pinsvents 3-4 contra el Bas de l'Èrdola. El Benjamí A va perdre Cubelles 2-1. I finalment l'últim que jugava, que era el Benjamí B, va guanyar pinsvents 4-3 al Fiera. O sigui, una setmana que han guanyat els que tindrien que guanyar i potser els altres més petitets, doncs, bueno, encara estan en fase de rodatge i ja ens ho portaran.
Molt bé, doncs aquests són els equips que han començat ja la competició. A mesura que passin les setmanes, ja la resta s'hi aniran incorporant. En fi, trucarem a l'Isidre el divendres perquè ens posi de nou al dia i ens recordi els partits de cara ja al proper cap de setmana.
La setmana que ve, tots ja.
Tots ja, vinga doncs.
Tots a l'escena, que diuen.
Tots a l'escenari. Doncs Isidre, ben retrobats, com dèiem, gràcies de nou, bona setmana, fins divendres.
Ens veiem, adeu.
Adéu-siau. Doncs destacàvem aquesta victòria del juvenil de la Blanca Subur, com dèiem, 1-2 al camp del Cubelles, però no hem de perdre de vista aquest 6-1 que va aconseguir la Unió Esportiva Sitges al juvenil del Sitges dissabte a la tarda a Iguadols, amb 4 gols de Max Gili i 2 més que van marcar Víctor Arnau i Joan Riera. Un Sitges que, arran d'aquest marcador, es col·loca líder anècdota, perquè evidentment posar-se líder a la primera jornada, vaja, no té massa pes, però en qualsevol cas el Sitges ja va oferir la seva carta de presentació i bé, aquest desig de pujar de categoria a la preferent la temporada que ve. Propers partits per als dos juvenils: el de la Blanca jugarà amb el Nou Pinsbens davant el Sant Mauro, mentre que amb el Sitges visitarà el camp de l'Escola Futbol Gavà. Quatre i onze minuts de la tarda, un apunt també de futbol femení. A la primera divisió s'ha disputat la tercera jornada de Lliga. El femení del Sitges Obrense, que va demanar ajornar amb el seu partit davant l'Hospitalet, el que havia d'haver jugat aquest passat dissabte a la tarda, degut a les moltes baixes que tenia, fins a 7 baixes, ens diuen que tenia el Sitges Sobrense. L'Hospitalet, pel que tenim entès, va acceptar sense problemes per ajornar aquest partit, però bé, l'equip sitgetà ja té dos partits ajornats i només s'han disputat 3 jornades. Té el partit ajornat de la primera jornada al camp del Gimnàstic de Manresa, amb aquest ja té data per jugar-se, serà el dia 7 de desembre, coincidint amb el pont de la Puríssima, i quedarà pendent de saber quina data es posarà per aquest partit al camp de l'Hospitalet. El proper partit per a les sitgetanes serà Aiguadols, dissabte a la tarda, rep el Mirasol, com dèiem, a partir de les 5, dissabte Aiguadols. I posem aquí també una mica d'en rugby per repassar bàsicament els resultats dels equips del Rugby Club Sitges. Ha començat ja la fase prèvia a la divisió d'honor catalana. S'han disputat dues jornades. De moment, el sènior del Rugby Club Sitges ha començat guanyant els seus dos partits. Ho va fer a la primera jornada amb una treballada victòria en el camp de l'Hospitalet i dissabte, perdó, del Castelldefels. I dissabte passat a Santa Bàrbara s'imposava el Garrotxa Banyoles per 31-14. Per tant, 2-2, de moment dues victòries, les mateixes que té per exemple el Club Esportiu Universitari, per tant el conjunt barceloní, i els Sitges encapçalant hores d'ara la classificació després d'aquestes dues primeres jornades. El proper partit per al Rugby Club Sitges serà el que disputarà aquest proper dissabte amb el camp de la Fuixarda davant el segon equip del Buc. Dir-los també que els equips de formació han començat ja la temporada, han disputat la primera jornada amb aquest cap de setmana, sub-18, sub-16 i sub-14. S'enfrontaven tots ells al Futbol Club Barcelona amb aquest passat dissabte al camp de Santa Bàrbara. Vaja, resultats no gaire bons. Dels tres, només va guanyar el sub-16. Ho va fer per 19-16. Va perdre l'equip sub-18 per 0-39 i també va perdre l'equip sub-14 per 19-47. Un minutet i arribarem a un quart de 5 de la tarda. Obrim carpeta futbolística. Hem de fer crònica ja del que ha passat en aquesta cinquena jornada, tant a segona com a tercera catalana. Comencem, però, per la segona, per repassar els marcadors que ens deixa aquesta cinquena jornada. Ens han estat Olivella 1, Molins de Rei 2, Cubelles 1, Fundació Leti Vilafranca 0, Sant Joan d'Espín 0, Unificació en Bellvitge 0, Marianao 3, Sant Mauro 4, Espluguenc 0, Almeda 1, Atlètic Júnior 0, Fontsanta Fatjón 0, Sant Andreu de la Barca 2, Sant Cugat 1, Sitges 2, Can Buixeres 1 i Vall d'Oreig 2, Atlètic Prac Delta 3. De moment, després d'aquestes 5 primeres jornades, mana el Sant Andreu de la Barca, que no s'ha mogut d'aquesta primera posició. 15 punts, de moment, 5 partits, 5 victòries per aquest Sant Andreu de la Barca. Amb el Sitges, atenció, perquè s'ha col·locat segon després de la victòria in extremis que va aconseguir ahir al migdia el municipal d'Aiguadols davant el camp Buixeres. Els homes de Manel Rodríguez sumen ara mateix 11 punts, estan a 4 del Sant Andreu de la Barca. I també bona classificació de moment per l'Olivella i per el Cubelles, que ocupen el tercer i quart lloc respectivament, tots dos amb 10 punts, els mateixos que sumen, per exemple, el Vall d'Oreig i l'Almeda, que són 5è i 6è. setè el Sant Cugat amb 8 punts, els mateixos que el Bellvitge, 7 punts per Atlètic Júnior i Atlètic Prat Delta, 4 per Sant Joan d'Espí, Marianao Poblet, Fundació Atlètic Vilafranca i Font Santa Fatjó, i a la part baixa hi trobem l'Espluguenc amb 3, també 3 per Molins de Rei, Sant Mauro, i tanca la classificació amb el Can Buixeres, que de moment és l'únic equip que no ha aconseguit la victòria. El conjunt de l'Hospitalet suma només 2 punts. Bé, per tant, si ens fixem únicament amb els resultats dels equips d'aquí de casa nostra i de la vora, doncs fantàstic, la victòria dels Sitges en 2-1 davant el Can Buixeres, també va guanyar amb el Cubelles 1-0, l'únic que no va poder guanyar va ser l'Olivella, que es va veure sorprès per al Molins de Rei, que va aconseguir la seva primera victòria del campionat. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
A l'Olivella li van capgirar el partit amb poquet temps.
Sí. No va ser un partit còmode per l'Olivella, va ser complicat. S'adelantaven molt aviat al marcador, de fet al minut 24-25 s'adelantava doncs a l'Olivella, i després va tocar patir moltíssim, ells van treballar molt, potser li va faltar tocar més la pilota i jugar-la més, i al final, faltant 5 minuts, el Molins de Rei, que no havia guanyat ni havia sumat cap punt, doncs marca l'empat i capgira el marcador.
Això explica el que és aquesta segona catalana.
Sí,
i una miqueta explica també el que vam veure ahir al migdia a Aiguadols, un Can Buixeres que venia sense haver guanyat cap partit, que venia amb problemes a la part baixa de la classificació, però vaja, va estar a punt d'endur-se aquí com a mínim un puntet,
si no.
És pel gol del Mori.
Sí, ho diu clarament, eh? A més, mires equips històrics, com el cas del proper rival del Sitges, la Unificació Bellvitge, i té moltes i moltes dificultats per guanyar el seu camp. De fet, encara no ha guanyat el seu camp, i així l'està passant a molts equips, no?, que tenen molta dificultat. Per què? Doncs perquè n'hi ha molta igualtat, perquè juga més, millor a camp contrari que a casa, per el sentit de que potser no tens aquella pressió i no portar
que molts equips se senten còmodes a jugar a la contra.
Jugar a la contra, esperar que vinguin i a veure si podem resoldre. La prova la tens als Sitges, doncs que ve de guanyar el camp de Sant Joan d'Espí en un partit en el que podia haver fins i tot golejat. Ja va guanyar per 1-3, però podia haver marcat més gols. Això diu clarament de que aquesta categoria és molt complicada, el fet de jugar a casa, i les dificultats que va patir el Sitges és degut a això.
Ara parlarem del Sitges, però deixem destacar també, com diem, aquesta victòria del Cubelles 1-0 davant la Fundació Atlètic Vilafranca. Ha començat bé el Cubelles també.
Sí, ha començat molt bé, però veus, és el que parlem de casa. A casa ha perdut un partit i el va perdre precisament amb un equip, l'Atlètic Delta Prat, amb un equip que també està traient bons resultats a camp contrari, a casa. No guanya partits i tot el que ha sumat l'ha sumat a camp contrari, no? Va patir molt, el Cubelles, fins i tot jo vaig estar parlant amb el Xavi Vilagut i em va dir que, a veure, el més és molt honrat, és un entrenador molt honrat, va dir clarament que el seu equip no havia jugat bé, que l'Atlètic Vilafranca havia jugat millor i que si algú es mereixia com a mínim l'empat era la Fundació Atlètic Vilafranca.
Ja vam veure la Fundació Atlètic Vilafranca aquí a Aiguadols i ja va fer un bon partit al conjunt vilafranquí.
Sí.
En aquell dia el Sitges va guanyar 2-0, però en fi, continua jugant bé a futbol aquest equip.
Sí, i el Sitges va guanyar aquell dia degut a los canvis, no? Degut a los jugadors que tenen a la banqueta i que després surten, i com té una banqueta molt compacta, doncs que té molt bons jugadors, doncs això te dona, perquè ahir fins i tot el que va donar la victòria al Sitges va ser un jugador que va sortir ja a los últims minuts de la segona
com
part.
Com es diu en aquests casos, la segona unitat va acabar donant la victòria al Sitges, aquest gol d'Alejandro Morillas, que ja va marcar aquí el dia del Sant Cugat, que va permetre l'empat a un.
I que també va sortir a la segona part.
Sí, senyor.
I en l'últim tram de la
després
segona part.
Després ho escoltaran, part. Però això ho destacava el Manel, no? Que en aquest sentit està tranquil perquè veu que hi ha fons d'armari i que si no mires a baix i tens un Sitges sobrense que també pots triar algun element.
Sí, i a més ha sortit molt beneficiat el Sitges, aquest Sitges d'aquest any, degut a això, no? De que té jugadors, ahir per exemple va sortir un jugador que és un, per mi és un jugador que pot jugar perfectament amb l'11 inicial com el Jaume Jordi, i va sortir a la segona part. Uh-huh. Doncs jugadors així te poden resoldre molt, els tens allà, i tot i les bases que té la Juventut Ribatana, perquè cal recordar que encara no ha pogut debutar el seu home gol, com sí, sí, és Carlitos Henarejos, sí, doncs tot i això...
Marcos
doncs,
García, de moment, ha pogut jugar molt poquet.
Molt poc, Marcos García, sí, sí, ve d'una lesió, no va jugar tota la temporada l'any passat, tot això ho nota molt, però són jugadors que lo tens allà i que després te fan sumar, no? I això és el que l'està passant al Sitges, no? Que suma degut a... aquests sí, jugadors.
Compte, Toni, perquè el Sitges ja porta 3 victòries consecutives.
Sí, és la tercera...
No sé, vaja, et preguntaria, veus el Sitges segon i això et diu alguna cosa o...
Home, l'objectiu del Sitges, i fins i tot ja m'atreveria, no tan sols d'Àngel Calvo, m'atreveria a dir de tots els jugadors, perquè la prova la tens, que tots els jugadors lluiten fins a l'últim sospir per guanyar el partit, és que volen pujar. Mm. I es va veure clarament ahir, no les sortia les coses, però anaven a totes, i buscaven guanyar el partit. I això ho van demostrar davant la Fundació Leti Vilafranca, ho van demostrar al camp de Sant Joan d'Espí. L'equip està conscienciat en que aquest any té que ser el de l'ascens. Saben que la tasca no és fàcil, perquè a més és una categoria molt complicada, i tenen un equip que ha començat molt bé, com el cas del Sant Andreu de la Barca, però ells volen estar allà perquè el jugador vol, i això és important.
Va guanyar el Sitges, com dèiem, gràcies a aquest gol d'Alejandro Morillas al minut 93, gràcies a una bona acció de Laguna, que també va sortir a la segona part, en el tram final ja del partit. El marcador estava empatat en aquells moments 1-1, perquè va començar marcant els Sitges un gol d'aquells que es diuen psicològics, no? Perquè Dida, que aprofitava una passada a l'espai per superar la sortida del porter, i per sobre li enviava un xut que acabava entrant, tot i que va haver d'acompanyar finalment la pilota amb el cap. L'1-0 que arribava al tram final de la primera meitat, i quan semblava que els Sitges acabaria sumant els 3 punts, va arribar aquest penal a un quart d'hora del final, que el visitant Lluís no va errar, va marcar, va transformar, i l'empat a un que semblava ja també el resultat definitiu. Però aquesta última acció, aquest anar-hi, aquest voler, aquest insistir, no? Aquesta jugada per la dreta de Laguna i aquesta rematada des de l'interior de l'àrea d'Alejandro Morillas, doncs li va donar aquesta victòria als Sitges.
Le va anar a caure la pilota precisament, sí, sí, a un home que ja...
No, perdona.
Acostuma.
Sí, sí, sí. No perdona.
Falla molt poc,
sí, 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 sí.
Allà
quan el Mori treu l'escopeta allà, doncs no...
Allà sí, sí, és... letal, no? Letal, aquest jugador. I a més, és que se va escoltar des de la grada, com el mateix Àngel Calvo deia, aquí, que aquí no perdona, sí, ja la va clavar.
Sí, sí. 4:23, moment ja d'escoltar la valoració que feia el míster Manel Rodríguez després d'aquesta victòria, en reconeixent el propi Manel que, el Can Buixeras els havia sorprès.
Bueno, molt treballats davant d'un equip que ens ha sorprès, no et puc dir de res més. És un equip que ens ha posat les coses molt, molt difícils, no ens ha deixat jugar en cap moment, no és que hagin atacat molt, però quan arribaven per bandes ens feien perill. Hem fet un gol a la primera part amb una contra que tampoc era el previst. Ha sigut un partit molt complicat, però bueno, és el que hem parlat sempre. Aquesta categoria té això, els rivals, ahir ho vam veure, el Sant Mauro i el Molins de Rei, que no havien sumat cap punt, ahir van guanyar fora els dos. Aquí ningú regala res, és una categoria molt igualada, i aquí a casa ens trobarem molts partits d'aquests, perquè el camp és petit, el rival es col·loca bé al camp, et pressiona bé, embarulla el partit, i nosaltres aquí patim una mica, però al final ojalà tots acabin igual que aquest.
No sé si és una sensació equivocada, no ho sé, però l'equip ha estat millor a la primera que a la segona.
Sí, la primera part hem estat a ratos bé, i a ratos hem defensat amb ordre, tampoc hem patit gaire, I la segona part hem començat molt bé. Els primers 5 minuts, 8 minuts hem estat molt bé. Hem tingut una ocasió de dobles molt clara i hem tingut arribades molt perilloses. Semblava que teníem el partit molt controlat, però ells han tornat a posar-se molt, molt a sobre, han tornat a apretar molt a dalt, no ens deixaven sortir la pilota com nosaltres volíem, i ens ha costat molt. Sí que és cert que el gol d'ells és d'un penal que és molt discutible, però bueno, podia passar perquè estava entre mitjana àrea. Nosaltres no hem matat el partit, sobretot amb aquesta doble tan clara que ha tingut, que era el 2-0 i potser el partit aquí ja s'hagués acabat, però no ho hem fet, i ens ha costat sortir, i ens ha costat molt sortir. I bé, a partir de l'empat, és que els canvis han anat molt bé, els últims 10-15 minuts els hem tancat a l'àrea i l'última, doncs mira, l'hem ficat dintre.
5 jornades, Manel, l'equip encara no ha perdut, com l'estàs veient?
Bueno, el que esperàvem, Nosaltres tot just, com aquell que diu, sortim de la pretemporada, perquè els primers 2 partits, 3 partits, penso que formen part encara de la pretemporada. I bueno, i ara doncs, a poc a poc anem agafant el ritme i bueno, ja ho veus, aquests partits com van, no? Són molt difícils tots, juguis contra qui juguis és molt complicat, hi haurà partits que potser se't dona i com la setmana passada i a la primera part pots fer 6, però després a la segona ben patir per mantenir el resultat, vull dir, és complicat perquè els rivals són bons rivals i nosaltres, bueno, tenim molt bons jugadors, tenim un bon equip, però ningú a la Rei i altres equips també els tenen, per tant, haurem de lluitar moltíssim.
I anar recuperant a la mesura de possibles jugadors, no? Aquells que estan tocats. El cas de Carlitos.
Sí, no, tenim moltes baixes, perquè avui a la banqueta hi havia tres canvis i un del B, 4, amb César tocat, tampoc està per jugar, Leao està de baixa, Fede sancionat, el Carlitos en Arejos lesionat, vull dir, tenim força baixes, però bueno, tenim el fons d'armari correcte, penso que tenim un bon equip, i després tenim el B, que hi ha alguns nenets que estan fent-ho molt bé també, que en un moment determinat si ens han d'ajudar també ho faran, vull dir que les baixes durant la temporada arribaran, però si tenim una virtut aquest any és que els 18-19 jugadors que tenim a la plantilla són jugadors aptes per jugar en qualsevol moment, per tant no, això no és problema. Avui s'ha vist, cada partit està passant, la gent que surt de refresc que aporta moltíssim, avui ha sortit el Jaume, ha sortit el Morillas, ha sortit a Laguna i han aportat molt i l'equip ha tornat a agafar les reines del partit i al final hem pogut guanyar per això, perquè si no haguéssim guanyat. El dia del Sant Cugat a casa va sortir Martí per l'esquerra i va rebentar el partit, no sé, l'altre dia a Vilafranca vam fer 2 canvis a la mitja part i després de patir una primera part difícil, la segona part la vam bordar. Vull dir que la gent que a la banqueta està donant molt perquè tenim una plantilla, s'ha fet un molt bon treball amb el tema de la plantilla, s'ha de dir, i tant la de l'A com la del B, penso que hem encertat molt bé amb això i això ens donarà més sí, més marge d'error, perquè al final bueno, les baixes, per exemple, l'any passat ens van privar de guanyar molts partits com aquest, no? I aquí, doncs, aquest any això ho tenim millor.
Faig l'última, Manel, ha jugat Lucas avui, ha fet un molt bon partit. El tema dels porters, com ho...
Això és complicat.
Perquè teniu 2 grans porters, sí, clar.
És que ja has vist a Lucas, sí. Però és que Jordi venia de fer 4 partits excepcionals.
Clar.
Difícil, però jugaran els dos més o menys el mateix.
És el sistema educatiu o depenent del partit?
Bueno, una mica farem mal del nostre instint, mirarem d'anar combinant la porteria de la millor manera, també estudiarem els rivals, veurem els partits, veurem les característiques d'un porter i de l'altre, i a partir d'aquí decidirem què fem. Però sí que és cert que Jordi ha començat molt bé, i avui Lucas pues, ha seguit igual de bé. Vull dir, no, jugui el que jugui, l'avantatge de tenir 2 porters molt bons és que en qualsevol partit pot jugar qualsevol, i també si hi ha alguna desavantatge entre cometes és que tens que fer canvis a vegades una mica perquè sí, perquè és que tenen que jugar els dos, perquè un porter sense jugar no pot estar.
Bé, doncs si preguntàvem sobre aquesta qüestió de la porteria al Manel, ahir jugava Lucas Cajes, va fer un molt bon partit, les 2 o 3 que va haver d'intervenir ho va fer Toni amb molt encert, però clar, com deia el Manel, fixa't, venia de jugar el Jordi Fernández, de fer 4 grans partits.
Sí, home, el Jordi és un porter de tercera divisió, és un senyor porter, però Lucas Cajes és un porter jove, Que ve de juvenils, de fet fa poc que estava jugant de juvenil i és un gran porter. Jo penso que el millor que té aquests Sitges, a part de tota la plantilla, és que té una seguretat a la porteria sensacional, no?
Això t'ho diu, Manel, tenim dos grans porters i a partir d'aquí hem d'aconseguir que vagin jugant una miqueta els dos.
Clar, i tenen que jugar tots dos, no? Sacrifiques a un porter que està en millor forma, perquè el Jordi l'ho ha demostrat, però és que poses a un altre que necessita jugar perquè està igual que el Jordi.
Bé, doncs, entre Jordi Fernández i Lucas Cajés anirà a la porteria dels Sitges aquest any. I a partir d'aquí, doncs, intentar mantenir-la a zero,
la prova la tens,
que això no és només feina seva, evidentment, sinó de tot l'equip, però en qualsevol cas, repeteixo, dos grans porters.
Sí, dos grans porters, que un ha encaixat dos gols i l'altre, perquè ha jugat més partit, i l'altre ha encaixat un, el Sitges tan sol ha encaixat tres gols.
Diumenge al camp de l'Ollvitge.
És un camp complicat.
Un camp difícil,
I és un equip...
I això, aquesta cantarella l'escoltaran vostès cada setmana, Direm, aquest partit és molt difícil, aquesta visita a aquest camp és molt complicada, però és que és així.
Però aquest és un equip, i Manel me'l va reconèixer, que és un equip que s'ha fet per intentar pujar aquest any. El que passa que és un equip que li està costant molt entrar al seu camp, perquè de fet el seu camp encara no sap el que és guanyant, dona la sensació que ha empatat tan sol un partit, l'altre l'ha perdut perquè va perdre amb l'Olivella.
Està amb dues victòries, dos empats i una derrota. El Bellvitge, que està al mig de la classificació, té 8 punts, 3 menys que el Sitges.
Clar, la derrota és a casa i és davant de l'Olivella, el partit que va perdre amb l'Olivella. Serà un partit complicat perquè és un molt bon equip, el que passa que jo torno a afirmar el Sitges a camp contrari, el Sitges a camp contrari farà molt de mal.
Ara mateix, 5:15, deixem la segona. Donem un cop d'ull al grup 12 de tercera catalana. Cada entrada ens deixa aquests marcadors de la cinquena jornada. Odena 2, Masquefa 1, Les Cabanyes 1, Carme 2, Sitges Obrense 1, Piera 1, Anoia 0, La Granada 3, Riudebitlles 1, Ribes 3, Vegas 1, Montserrat Igualada 1, Corbera 6, La Múnia 2, Moja 4, Ateneu Igualadí 1 i Aleti Vilanova 3, Penya Jove 3. El Ribes és líder, té 13 punts. Segon, el Moja amb 12, també 12 punts. El Carme, els mateixos que l'Òdena. 10 punts per Penya Jove, 9 punts per Les Cabanyes, 8 per Piera i per la Granada. Sumen 7 punts equips com el Masquefa, com el Corbera i el Sitges Sobrense, que ara mateix ocupa l'11è lloc de la classificació. 5 punts per Vegas, 4 Riudebitlles, 4 punts també a l'Eti Vilanova i Montserrat Igualada. I tanquen la classificació la Noia amb 3, l'Ateneu Igualadí amb 2 i la Muni encara sense puntuar, 0 punts. La pregunta, vista la classificació, sí que, vaja, és molt d'hora per aventurar-se a dir qualsevol cosa i per fer qualsevol pronòstic, no? Però una de les preguntes podria ser, serà l'any del Ribes, Toni?
Pot ser l'any del Ribes.
Amb permís d'equips com el Moja, com l'Òdena, que són equips que teòricament han d'estar aquí dalt lluitant per pujar. El Carme s'ha ficat aquí dalt també. No està massa acostumat a veure el Carme aquí dalt.
No, perquè aquest és un equip...
Deu tenir un equip molt diferent al que ha vingut tenint fins ara.
Però molt diferent, no? A més, és un equip molt... que treballa molt bé al seu camp i al seu camp guanyar ja és complicat sent un equip normalet.
Modestet, sí.
Doncs tu imagina't ara. Amb aquest equip, no? Home, el Carme ja fa temps que volen fer un molt bon equip. Poden fer-lo perquè, de fet, allà poden incorporar jugadors d'Igualada i d'aquella zona i és l'equip per mi que me sorprèn més, no? El cas que estigui el Loden al Moja és normal, jo ja comptava amb ells i fins i tot amb el Sant Pere Rodivilles, que per mi m'ha decepcionat un xip, no?
Sí, està mirant més cap avall.
La Granada també dirà molt en aquest campionat i el Ribes està en un bon moment. El millor que té el Ribes, saps què és? que se lo creu. El millor que té el Riba és
i que té un bloc, no? Bastant ja treballat dels últims anys.
Molt treballat, i es coneixen molt, i com es coneixen molt, i és un bloc molt compacte, doncs té aquella sensació l'equip de voler guanyar els partits, no donar mai el partit per perdut, i lluita fins a l'últim minut. La prova la tens, que l'últim partit lo anava a perdre i lo va acabar empatant a casa, que és l'únic empat, que l'únic dos punts que se l'ha anat a Ribas, i va ser a casa, i precisament lo va marcar en el minut 92.
Bon inici també de la penya jove.
Sí, m'agrada el projecte de la penya jove. Han cregut en gent jove, amb una barreja de veterania, nanos que surten del juvenil, que estan fent una campanya sensacional, i que compta amb aquesta penya jove, que no serà un clar aspirant a pujar, però serà un equip que quedarà dalt i a més farà de jutge.
I una altra pregunta que ens pot sorgir a dia d'avui: quin ha de ser el paper del Sitges Sobrense? O quin hauria de ser? O quin creus que podria ser, Toni?
Jo penso que el paper del Sitges Sobrense és el que està fent actualment, millorant els números a Can Contrari, assegurar els punts de casa i anar doncs, fent equip, no? Jo penso que Dani Pujol està fent equip, que està treballant molt bé aquest equip. Cada vegada li veus coses diferents a l'equip. Comença a reforçar més, perquè el Dani és un entrenador d'aquells que l'agrada,
sí.
Equip ordenats.
Equips ordenats i defensivament ben treballats.
Que treballin, exacte, que no deixin espai, ben treballat en defensa, no? I això lo està aconseguint, i no ho tenia fàcil, amb un equip pràcticament tot nou.
Sí. Bona sensació, almenys la que em va deixar, no havia tingut ocasió, vaja, massa de veure amb aquest Sitges Sobrense, i el dissabte, sí, probablement el que li va faltar és crear més ocasions i acabar-les de materialitzar, però en qualsevol cas no oblidem que davant tenia un equip també molt ben treballat, com és el Piera. És un equip ja que porta moltes temporades en aquesta tercera catalana, que té jugadors doncs experimentats, cas de Sergi Viles, cas de, per exemple, de Yeray, que és el jugador que va marcar el gol de l'empat, tot i que va començar molt bé el partit, perquè el primer minut un refús del porter del Piera impactava la pilota amb Guillem Vinyola i la pilota acabava entrant al fons de la porteria. No podien començar millor les coses per al Sitges Sobrense, el que va jugar una molt bona primera part, jo diria, probablement amb més arribada o generant més perill, i a la segona sí que probablement el Piera comença a apretar més, comença a creure que pot crear perill. Li recordo un parell o tres de bones ocasions, però fixa't com són les coses, que al minut 91, després que el propi Yeray xutés una falta, un xut molt potent que Àlex Serrano molt bé va poder desviar, doncs allò va ser el preludi del que acabaria sent l'empat, perquè el 91 una rematada amb el cap ajustadíssim al pal no va poder arribar l'Àlex, doncs es convertia en aquest empat a un. Si hem de ser justos, i ho reconeixia el propi Dani Pujol, aquest empat just.
Sí.
Pels mèrits d'uns i altres. Total, són els dos primers punts, Toni, que per als Sitges a casa.
Sí,
fins ara havia guanyat el Montserrat Igualada i l'Ateneu Igualadí.
Sí, ho va fer davant d'un equip seriós com és el Cas de Piera. Ara el que té que millorar és sobretot els números fora de casa, mostrar-se una miqueta més ordenat a fora, que potser aquí és on té que treballar una miqueta més a Dani Pujol, però penso que tal com està treballant l'equip, aquest equip queda per la meitat de la taula o està a dalt entre els 10 primers, per mi seria un premi per la feina que està fent Dani Pujol, i ja no amb aquest equip, sinó que pot percutir al primer equip.
No estava pas disgustat Dani Pujol quan acaba el partit, tot al contrari, estava més aviat satisfet pel rendiment dels seus jugadors i reconeixent, com dèiem, que probablement el resultat d'empat a un era just.
Sí, la veritat és que jo estic molt content de l'equip, dels nanos, de l'actitud, del joc, que la primera part hem jugat molt bé, i la segona també, però també haig de dir que el Piera m'ha semblat, juntament amb l'Òdena, doncs, bueno, els dos millors equips que hem jugat, un equip ben posat, amb criteri, i hem tingut l'oportunitat de sentenciar el partit, no ho hem fet, i ells han tingut arribades però tampoc han tingut ocasions clares, era més amb pilotes de corners i pilota parada, i al final la jugada menys esperada ens han fet un golaç que l'Àlex no pogués fer res, però jo estic content, evidentment en 3 punts estaria més content, però és un empat que sap greu perquè és el minut 91, però també considero que és el resultat just.
La davallada de la segona part respon més a una qüestió física
No ho crec, no. Aquí la mitja d'edat d'aquest equip meu és de 23 anys, 22. Vull dir, aquí no, perquè no és un problema, no ha estat un problema físic. Jo crec que, jo sempre m'ho miro així, aquí hi ha un rival, hi ha un àrbit, i aquí no només juguem nosaltres. I el rival jo crec que ha merescut l'empat, i bueno, més que un problema físic, crec que també nosaltres ens ha costat més tenir la pilota, i quan hem pogut sentenciar, jo crec que després del 2-0 hagués vist un altre partit, evidentment, però no l'hem fet, i al final el rival ha arribat en vida i ha aprofitat l'ocasió, i torno a repetir que crec que el resultat és just, tot i que sap greu.
Potser han faltat ocasions, no?
Sí, la primera part, la primera, és el que els dèiem als jugadors, el gol que hem fet és el que té que ser aquest equip, no? Il·lusió. Aquella pilota només hi ha cregut el Viñola. I bueno, després hem generat joc i potser no hem fet tantes ocasions com altres partits, però clar, jo és el que dic amb els jugadors, jo pregunto pels rivals, perquè he estat entrenant 4 anys a Tarragona i no coneixia ara molt la zona. Jo pregunto pels rivals i tothom em dona bons. Talóden em van parlar molt bé, del Rui de Villa em van parlar molt bé, del Pierre em van parlar molt bé, i amb tota la raó. Però també penso que quan demanen informes del Sitges B, també els hi parlen bé. Per tant, aquest any hem de competir, i jo crec que estarem en una línia molt petita d'estar dalt a no estar dalt. Aviam si entre tots podem ficar l'equip a dalt.
De moment, bé a casa, si actuem aquests dos punts que avui han volat, sí. Potser la signatura pendent és fora, no? On heu encaixat els dos derrotes.
A Òdena vam ser inferiors, no vam tindre cap opció. A l'Òdena va estar molt bé, fins i tot. L'únic que em queda és que després del 0-1 haguéssim pogut aguantar una miqueta més el resultat, i ens van empatar de seguida, però res a dir. I el dia del Rui de Villas, doncs bueno, jo crec que el de Rui de Villas és un accident, que un equip t'arribi 7 vegades i et faci 7 gols, que un el van anul·lar. Però evidentment són equips que tenen qualitat, són equips que tenen experiència a la categoria, tenen una història, nosaltres també, però no hem de descuidar que nosaltres, bueno, som un filial, que no per això hem de ser pitjors que ningú, però el primordial és la feina que estem fent, no? Que qualsevol jugador d'aquí pugui anar amb el Manel al primer equip, com va anar fa 4 dies el Rafa, i ho va fer molt bé, i a partir d'aquí la meva feina és que aquest filial estigui viu, i que jo estic segur que aquests nanos d'aquí 2 o 3 anys els veurem jugar amb categories superiors, i llavors ens direm, collons, quin equiparro tenia el filial del Sitges aquell any, però són jovenets i s'han de polir.
Potser, Dani, un dels aspectes a millorar, si és que podem destacar alguna cosa d'aquest principi de temporada, és que l'equip potser està encaixant massa, no?
Sí, la veritat és que si et pares a pensar, hem encaixat 14 gols i 10 ens els han fet en 2 partits, però a nivell defensiu avui...
Et preocupa això, no?
No, perquè jo, mira, el dia del Rui de Villas vam encaixar 6 gols i els 4 a darrere no vam estar malament. És petites coses d'un jugador de 20 anys que surt de juvenil, central, competint amb un veterano. Aquell delanter del Rui de Villas ens va fer 3 gols. Jo crec que amb un veterano a darrere, i aquell dia no teníem el Rafa, aquell en fa un, però 3 iguals potser no. Però aquests nanos, el bé que els hi va aquesta categoria per forjar-se és perfecte. Quan vam acabar aquell partit, hi ha gent que em deia, hem de reforçar la defensa, no? Si tenim bons nanos, que tenen 19 anys, una mica de paciència i ens en fotran d'hòsties. Però jo crec que està sent un any, i serà un any molt positiu per tots ells.
Un any d'aprenentatge, no? Per tots, crec.
Sí, perquè hi ha molts que surten de juvenil, evidentment venen de categories bones, i són nanos que a mi em recorda molt aquest equip, el Vilanova B, que vaig entrenar jo fa uns anys, on hi havia jugadors com el Marcos García, hi havia jugadors com el... Ara me'n recordo com es diu aquell central, el Caparrós, l'altre central que va acabar jugant al Badalona. Jo tenia un equiparro, però clar, teníem 22 anys, després han estat jugant tots a tercera divisió. I jo crec que aquí, mantenint les diferències, és una cosa que si treballem amb ells i tenim confiança, jo crec que serà així.
Bueno, faig l'última, va, la setmana que ve amb Esquefa, a veure si l'equip és capaç de treure un bon resultat, no?
Hem d'anar allà amb Esquefa a tindre bones sensacions. Jo crec que hem competit els 5 partits, i ara, pues, clar, evidentment, és el tercer partit fora de casa que ens tocaria treure alguna cosa positiu, però bueno, amb aquesta intenció anirem segur.
Bé, doncs això, amb Esquefa intentar treure el primer punt fora de casa, que seria també interessant, de cara a la confiança dels nanos, no? Com deia el Dani, Toni?
Sí, seria molt interessant, de cara a la confiança a l'equip i de cara a tot, no?
La confiança sí. Arriba amb bons resultats, si l'equip no, que no és el cas dels Sitges, que està tenint bons resultats, sobretot aquí a casa, no? Però bé, és significatiu el fet de que aquests 14 gols que deia el Dani que han encaixat, 10 en 2 partits.
Sí.
Els 6 que encaixa Rodavilla i els 4 d'Òdena, no?
Sí, és que, clar, i a Rodríguez és com el tio, no? En un partit que va mereixer guanyar, arribant moltes vegades als Sitges, i en canvi ell el que van arribar el van marcar, no? El Carter Lodena és diferent, es va mostrar molt superior als Sitges, sobretot a la segona part, però bé,
res a dir, com deia ell.
Això acaba de començar, queda molt de camí per caminar, i jo penso que Masquefa és una gran oportunitat de a veure si es pot aconseguir com a mínim sumar.
Sí, seria bo pels nanos, no? I per aquest aprenentatge que li preguntava amb el Dani, d'aquest recorregut que té l'equip i que segons ell pot tenir molt bon futur.
Sí, sí, sí. I estic d'acord amb ell, Jo penso que aquest equip ben treballat compta, que nanos d'aquests poden jugar en categories altes. N'hi ha un parell de nanos que a mi m'agraden molt,
Sí. Sí, sí, hi ha dos o tres que dius, bé, valen molt la pena el conjunt, no? Però en qualsevol cas sempre hi ha els que sobresurten més. 4:45 de la tarda, tanquem aquí carpeta futbolística, ens queda encara parlar del bàsquet i de l'hoquei. A la tercera catalana, grup tercer del bàsquet, el bàsquet Sitges jugava ahir a la tarda amb Pinsbens davant el Navarcles i baix el resultat, ho diu i ho resumeix tot. Bàsquet Sitges 90, Navarcles 48, un bàsquet Sitges que al descans ja dominava per 45-27, va dominar els quatre parcials, 26-11 el primer, 19-16 el segon, 19-11 també al tercer i 26-10 al quart i últim parcial. Els màxims anotadors del conjunt del Sitges van ser Oriol Camprubí amb 15 punts, 14 punts van anotar per exemple Fernando Albalalejo i Noel Guillén amb un bon encert des de la línia de 6-75. Bé, un bàsquet Sitges que de moment ha aconseguit guanyar amb els seus dos primers partits, ho feia a la primera jornada a la pista de l'Olesa i que gràcies a aquesta aquestes dues victòries ha aconseguit col·locar-se primer, líder de la classificació, tot i que, com comentava Balta Molina, això no ha fet més que començar. En qualsevol cas, també valoracions i sensacions positives les que tenia el tècnic del bàsquet Sitges.
Em deixa bona sensació, tot i que el rival doncs, no ha presentat problemes, pràcticament cap, des del principi hem pogut solucionar. Estic molt content perquè he pogut moure la banqueta amb 12 jugadors, qui menys ha jugat 10 minuts, un quart sencer, i llevat d'alguns moments puntuals, la intensitat ha estat bastant acceptable, i més tenint en compte que un avantatge ample, com hem arribat a 40 punts, és molt difícil tenir una intensitat, de dir, estar motivat per continuar a fer més. Però els meus jugadors ho han fet i això destacaria com a aspecte més positiu d'aquest partit, que per altra banda doncs, hem tingut la sort, perquè és una sort, de no haver tingut problemes i haver guanyat fàcilment.
Esperaves guanyar amb tanta solvència?
No, amb tanta solvència no. Esperava guanyar, evidentment. Esperava un rival més combatiu, amb més armes, que em presentés més dificultats, però la veritat és que, tot i que ells han lluitat i han estat esplèndids en la seva, amb la seva mida, doncs no han arribat a l'alçada dels nostres, que han sabut jugar ràpid, moltes vegades amb encert i fins i tot amb vegades amb brillantor.
L'equip ha començat bé, però probablement, no dic que hagi acabat malament, però quan un guanya de tanta diferència, surt més la individualitat, surt més aquella jugada que amb un marcador més ajustat no la fas.
Sí, però com he comentat abans, tot i això estic molt content. No s'han vist desastres organitzatius, finals. Fins i tot et diria que al final hem intentat jugar amb la facilitat i amb la tranquil·litat de que bueno, si no sortia la jugada doncs no passava res. Hem intentat fer un joc ràpid i no precipitat. I crec que ha sortit, Déu-n'hi-do, estic content.
Bé, de moment 2-2, veu començar guanyant a Olesa la setmana passada, avui aquí amb Navarcles, viatgeu dissabte a Gelida, això no ha fet més que començar, però l'objectiu em sembla que tots el tenim bastant clar, no?
Sí, no ha fet més que començar, com tu dius, dos partits fàcils.
I probablement no es guanyarà cada setmana amb tanta facilitat.
No, segur. La setmana passada vaig estar a Vilanova a Casal i això és un altre nivell. No és ni el nivell d'Olesa ni el nivell que ens han presentat avui a Barclays, que és un altre nivell. I Gelida la setmana passada va fer un resultat molt bo, aquesta setmana no tant. Sé que tenen lesionats, o sembla ser que tenen lesionats. Tot i així, viatjar a Gelida, l'any passat vam perdre el partit allà bastant fàcilment. Aquí vam tenir sort i vam guanyar. Sé que l'equip de Gelida s'ha reforçat, serà un partit difícil. I els que vindrem, els que vindran, Casal, Vilanova, sembla la Salle Manresa, no sé. No ho sabem ben bé perquè és el principi de Lliga, però evidentment... A veure, jo firmaria, que vinguessin tots així i que guanyéssim tots els partits de 40, però no serà. Hem d'estar preparats mentalment i també física i tàcticament per esperar un rival que ens planti molta cara, que siguin com nosaltres o inclús millor, i sapiguem tirar-ho endavant i fer un bon resultat. Jo guanyar, això és molt quàntic. 2 + 2 no són 4. Guanyar no podem assegurar-ho. Ara, el que sí que vull és assegurar intensitat, bon joc i fer tot el possible. I que si ens guanyen, que sigui el contrari el que ens guanya. Uh-huh. I no nosaltres que cedim aspectes del joc perquè, al contrari, que no tingui tanta entitat com nosaltres, aconsegueixi treure un bon resultat de Sitges o quan anem a fora.
A poc, i amb això acabo, l'equip ha d'anar assumint una miqueta aquest rol, no? Rol d'un equip que ha d'estar dalt, d'un equip que, en el millor dels casos, hauria d'estar de pas en aquesta categoria. Això també és important, no? Que l'equip sàpiga anar assumint una miqueta aquest rol i aquesta etiqueta.
Sí, treballem per això, però no acabo d'estar gaire d'acord. No estarem de pas en aquesta categoria. No, això serà molt difícil, serà molt complicat. Ja vaig comentar i sempre ho dic, l'any passat amb dues derrotes no es pujava de categoria. Amb dues derrotes, això, ostres, et deixa molt poc marge.
És a dir, no t'agrada aquesta etiqueta d'equip que ha de pujar sí o sí?
No, és que no crec que la tinguéssim, que la tenim. Tenim un millor equip que l'any passat, penso. Estic molt content, però favorit, no. Plantarem cara, estarem a dalt, estic convençut. Ara, pujar de categoria, només pujar un, és molt complicat. De moment, trepitgem terra, anem a jugar bé, anem a veure si la gent ve al pavelló per veure bon bàsquet en la mida possible, un joc ràpid, amb encert, sense masses pèrdues. Anem a donar exemple als altres equips del club, en els entrenaments, a la disciplina d'equip, assistència, serietat. De moment, això ho estem aconseguint. Resultats, doncs espero que vinguin amb això, però no t'ho puc assegurar.
Un Valde Molina que no vol assumir d'entrada aquest paper de favorit. Probablement té raó perquè, evidentment, el Sitges no estarà sol competint, sinó que tindrà equips al darrere, com són el Club Nou Bàsquet Vilanova, que també de moment ha aconseguit guanyar en els seus dos partits, equips com el Santpedor, com el Gelida, proper rival dissabte a Gelida, equips com el Casal de Vilafranca, amb el Salle Manresa, són equips que d'entrada poden estar cridats també a competir a aquest ascens, que no serà fàcil ni de bon tros, repetim, però que, vaja, el Sitges pot estar perfectament en aquesta part alta de la classificació. De moment, dues victòries després de sengles partits. També van aconseguir victòries en aquesta jornada el Sènior B, que va guanyar 89-46 al Casal de Vilafranca, i el Júnior, atenció aquest Júnior, aquest Júnior A, que va guanyar 64-36 al Club Bàsquet Sant Andreu. Tots dos equips, tant el Sènior B com el Júnior, porten dues victòries de dos partits disputats. Vinga, abordem ja la recta final del programa parlant d'hoquei patins. A la primera catalana s'ha disputat la quarta jornada i destaquem, com no, aquesta victòria del Club Patissó Bursitges 3-6 a la pista del Reus Ploms. És tot just la primera victòria fora de casa aquesta temporada, segona del còmput global del que portem de temporada, que és poquíssim, 4 jornades, però en qualsevol cas, Toni, aquest Club Patissó Bursitges ja ha començat a guanyar fora i això és important. Després de la desfeta que va patir a la pista de l'Espanyol, on ens diuen que es va pagar un mal inici.
Sí, 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 a més l'Espanyol és un equip fet per a pujar.
Favorit, ja ho era la temporada passada i no va pujar.
No, i s'ha reforçat bé, fins i tot amb jugadors de Vilanova. No, jo penso que és una molt bona victòria en un Patrick Sitges que li va costar molt guanyar, perquè ten en compte que fins a la primera part el marcador estava molt ajustat, guanyava el Sitges 1-2 i fins i tot a la represa es va posar per davant l'equip del Reus amb un 3-2. A partir d'aquí va començar a apretar ja els Sitges i ja va tenir doncs, un camí planer amb gols d'Ortega, Sergi, Dos i Raven.
Per tant, una victòria, com es diu en aquests casos, treballada, la que va aconseguir el conjunt de Carles Busquets a Reus. El Reus, l'altre Reus, el Deportiu, serà el proper rival aquest dissabte, però de moment la classificació l'encapçala l'Espanyol amb els 12 punts que té, un Espanyol que ha guanyat els 4 partits que ha disputat. Segon és el Ripollet amb 10 i tercer hi veiem el Congrés, el segon equip del Congrés.
És que és molt bon equip,
el segon equip del Congrés, perquè el primer, recordem, va pujar la temporada passada. El Congrés, que la setmana passada va jugar aquí a Sitges.
I me va semblar un molt bon equip.
El partit va acabar amb empat, però, sí, sí. Però vaja.
Sí, sí.
No ens va semblar un equip d'estar per casa, tampoc, eh?
No, no, no. A mi me va semblar molt bon equip. Jo penso que és un equip que pot estar tranquil·lament a dalt i que vol aconseguir doncs, també un bon objectiu, no?
El del Sitges, Toni, seria més o menys el mateix que la temporada passada?
Sí, jo penso que el Sitges ha millorat en cosetes, sobretot en defensa, no? No encaixa tant gols, és un equip que marca molts gols, ha millorat bastant i fins i tot a la porteria. Jo crec que ara el Sitges té una assegurança a la porteria important i això dona, doncs, aquest Sitges jo penso que pot fer bones coses oblidant el partit de l'Espanyol, o de més, tot ha estat bastant positiu.
Veurem, per tant, com s'adapten de moment bé les noves incorporacions i com afecten, esperem que el menys possible, baixes, algunes d'elles significatives, com les del Sergio.
Sí, Sergio és un Sergio jugador que marcava molts gols, però clar, aquí també tens un Sabater que te marca molts gols i a més tot l'equip és bastant ofensiu. El problema que tenia el Sitges era defensiu i això és el que s'ha millorat aquest any, dona aquesta sensació, l'equip no encaixa tant gols i això pot ser una peça important de cara a partir de la segona volta i això que és quan ja comencen a decidir-se molt els partits.
De moment aquest Club Patí Sitges és quart a la classificació, té 7 punts, 2 victòries.
Sí, ara que ve jugaria la promoció.
Sí, sí, ara mateix, si acabés el campionat, de nou es jugaria amb aquesta promoció. Però en qualsevol cas sí que tenim aquella sensació que l'equip també torna a estar preparat.
Sí, sí, sí.
Torna a estar preparat.
I molt endollat, no? I, sí, sí, l'equip està molt preparat. A més, té un entrenador que no es conforma a jugar bé, sinó a guanyar.
S'ha incorporat la figura d'un preparador físic aquest any. Clar. Això ja ens ho deia el president, el Xema Ruiz, quan el vam entrevistar aquí a l'estiu, per treballar una miqueta, doncs clar, això, no? L'aspecte físic, no? Que l'equip sigui més... és més sòlid en aquest sentit.
Clar, això li va molt bé a l'equip. Jo penso que són detalls que li poden anar molt bé per augmentar doncs, aquestes sensacions d'equip. No?
Aquesta jornada ens deixa alguns marcadors, com per exemple la victòria de l'Espanyol 6-2 davant l'Andorra, l'empat a 4 entre el Congrés i l'Igualada. El que ha guanyat més folgadament ha estat el Bell-lloc, que li ha fet 10-2 al Vendrell, un Vendrell que de moment està a la part baixa de la classificació. O tenim també, per exemple, la victòria del Cornellà 3-4 amb la pista del Monjos, o la del Ripollet 2-5 a la pista del Riudoms. Atenció a aquest Ripollet, que de moment s'ha col·locat segon a la classificació i també ha mostrat una miqueta les seves credencials. Això primera, segona catalana, el Sènior B va perdre divendres a la nit 3-1 a la pista de l'Amposta. De moment, dels 3 partits que ha jugat el Sènior B, una única victòria, 2 derrotes. Sant Just, Cerdanyola i Amposta manen a la classificació d'aquesta segona catalana, tots 3 amb 9 punts. El Club Patí Sitges és quart per la cua. I destaquem també d'aquesta jornada d'hoquei la victòria que va aconseguir l'Aleví del Club Patí Sitges, que va guanyar 6-1 al Congrés. La resta, el Júnior i el Benjamí tenien jornada de descans. Acostant-nos ja gairebé al punt de les 5 de la tarda, amb aquests resultats del món de l'hoquei, posem el punt i final. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
A vostès també hem agraïts de nou per la seva confiança. Que passin una bona setmana i ens retrobem als esports el divendres per fer prèvia a partir de les 4. Adéu-siau.